Duros a quatre pessetes.
I aquesta setmana s'ha celebrat el Smart City Expo World Congress Barcelona. En volem parlar del tema amb un dels grans experts en la matèria a casa nostra. Ell és el Ferran Amago, és director executiu de Leita Chile. Ferran, què tal? Bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Escolta'm, què és una Smart City?
Bueno, en realitat la Smart City és una transformació de la ciutat. Uh-huh. Via tecnologies, però les tecnologies només són habilitants. Uh-huh. No és la finalitat de posar tecnologia per posar tecnologia. Aleshores, en aquest Smart City Congress es visualitza molta de les avantatges que realment la ciutat ja està gaudint i que de mica en mica va transformant-se una vegada que fem transformacions grans, com podria ser la que vam fer fa temps a Passeig de Gràcia o la part de Glòries. Uh-huh. Tot això fa que amb grans obres es pugui posar tecnologia sensòrica, fibres òptiques, gaudi d'il·luminació que sigui més intel·ligent, coses d'aquestes que realment ens ajuden a viure una miqueta millor. Uh-huh.
Barcelona, per exemple, creus que és una Smart City? Posaries algun exemple?
Sí, Barcelona tenia i té un pla de digitalització de la ciutat. Va començar per transformar Passeig de Gràcia, Paral·lel, Sant Joan, i tot això ja està... s'ha introduït ja la Smart City dintre de la pròpia estructura de la ciutat. Uh-huh. Té projectes a llarg termini també de poder gaudir de més serveis. PNB, per exemple, és un exemple també de digitalització, Ferrocarril de la Generalitat també. De mica en mica, no només és que la ciutat comenci a tenir més vida tecnològica, sinó que són els serveis, al final, els que s'han de gaudir ja d'una forma més digitalitzada, no? Uh-huh. I de forma que l'usuari no noti la diferència entre el món real i el món digital.
Uau, això ha sonat molt, molt futurista, que l'usuari no noti la diferència entre el món real i el món digital. Cada vegada avancem més cap a les ciutats que veien a les pel·lis fa uns anys, no?
Sí. A la mostra, per exemple, també hi ha cotxes autònoms, sobretot autobusos, papereres intel·ligents, coses d'aquestes que moltes vegades creiem que era ciència-ficció, no? Uh-huh. I en canvi no, és una realitat. És una realitat. Aquí s'han congregat molts països, moltes ciutats que ja estan també fent projectes, com Dallas, en Estats Units, o d'altres, i països de Latinoamèrica, també ha vingut Xile, amb ProChile, i després també Aràbia Saudita, o sigui, hi ha molt en renou i molta dedicació a lo que seria digitalitzar ciutats per tal de que el ciutadà visqui millor.
De cara a les empreses, als empresaris, a crear riquesa, és bo que una ciutat sigui una Smart City? O t'ho pregunto d'una altra manera, com pot perjudicar a una empresa que una ciutat no sigui Smart?
Bueno, jo crec que normalment a l'empresari li interessa que tot estigui vinculat i interconnectat, perquè així tindrà més informació també per treballar i, per exemple, per decidir rutes de logística, de repartiment, millorar tot el tema de recollida de brossa, etcètera, etcètera. O sigui, tot és positiu sempre i quan s'utilitzi la informació correctament.
Uh-huh. I parlàvem abans de Xile. Vostè ha estat en una delegació empresarial xilena. Com són ara mateix les relacions entre les empreses de casa nostra i Xile?
Són molt bones. Espanya a Xile és el tercer inversor europeu que estem allí. Uh-huh. Gairebé tots els serveis són espanyols, empreses espanyoles.
Espanya és el tercer inversor europeu a Xile?
Sí, sí, sí. Alemanya també està, i té d'altres que també fan molta inversió. Ara mateix la Comunitat Europea té programes també per ajudar a empreses europees que vulguin anar cap a Xile a invertir, a crear riquesa i sobretot a posicionar els seus productes allí. Nosaltres estem amb alguns d'ells que ens han cridat. Nosaltres, bueno, jo físicament sempre estic a Xile, amb la qual cosa el que es pretén és ajudar-los, en el cas nostre via la innovació, la I més de Masí, per tal de que puguin gaudir una miqueta de totes les oportunitats que té Xile.
I quina impressió creus que s'han endut els empresaris xilens a Barcelona?
Bueno, estan encantats.
Sí?
Sí, les hem passejat una miqueta des del punt de vista tecnològic per transport metropolità de Barcelona, Barcelona Centre Logístic, Port, i, òbviament, bueno, venen amb un focus molt concret de logística, i la veritat és que es porten una impressió de l'avançat que estem aquí en referència a lo que tenim a Xile, no?
Diria, deies lo avançats que estem aquí a Barcelona, diria que Barcelona està a les Champions, a les Smart Cities?
Sí, definitivament. Jo crec que tant la Generalitat de Catalunya com l'Ajuntament de Barcelona, Hospitalet i d'altres, a Cugat, pues estan invertint molts diners en digitalització, en connectivitat, en recuperació de dades, en el Big Data, i amb això, en tota aquesta informació, després serveix per donar un millor servei al ciutadà.
Sí, parlem de Barcelona, però ara esmentava, per exemple, Hospitalet o Sant Cugat, és a dir, ser un Smart City està només a l'abast de grans ciutats o ciutats mitjanes com Terrassa, Badalona, Mataró, també poden ser-ho?
Sí. Sant Cugat no és de les grans, sinó és de les mitjanes, petites, i jo crec que està a l'abast de tothom. L'única qüestió sempre que dic i que diem és que no s'ha d'abocar molts diners a la part tecnològica, sinó s'ha de tenir un pla a llarg termini de 4 en 4 anys, que són els mandats democràtics, i tenir sempre la mateixa línia d'activitat. Aleshores, d'aquesta manera, una implantació d'una Smart City no incrementarà més d'un 1% el pressupost. Però sí, o sea, és quan fas una gran obra, aixeques carrers, canvies fanals, etcètera, és quan realment hauries de plantejar-te canviar cap a la digitalització, no? Que sobretot el tenir un fanal connectat, que pugui tenir sensòrica, que ja quan canvies a LED, pues al final, si no passa ningú al carrer, pues que es pugui usar més fosc. Tot això és el que realment és el que la Smart City ha de veure a vetllar una miqueta per 50 anys vista.
50 anys vista.
I no abocar molts diners de forma immediata, sinó amb tranquil·litat, amb transformació, mirant el pla de desenvolupament que té la ciutat, etcètera.
Parlava abans de cotxes sense conductor, per exemple, de papereres intel·ligents. No sé si hi ha algun gadget, algun artefacte, alguna cosa que potser d'aquí 10 anys sigui normal per nosaltres i que ara mateix ho veiéssim com una cosa excepcional de ciència-ficció. Cap a on anem?
Sí, el cotxe autònom, per exemple, és una ciència-ficció actual. Més que res perquè pues, tothom tenim por de no tenir una persona que condueix un vehicle, no? En canvi, veiem normal un metro, el metro que va a l'aeroport, que va sense conductor.
És veritat.
En la qual cosa, pues, lo que hem de fer és fer les transformacions tranquil·lament per tal de que bueno, també el ciutadà entengui que és una transformació tranquil·la, però és al final és una transformació de la ciutat.
Que no vagi més ràpida aquesta transformació que la transformació mental que també requereix per part dels ciutadans, clar.
Exacte. Moltes vegades passa això, que demanem transformacions concretes o tranquil·les i, en canvi, pues, la tecnologia ens porta a canviar 180 graus tot el nostre entendiment, no?
Parlem de l'EITAT. Què és? Quins objectius té l'EITAT Xile?
Bueno, nosaltres som una fundació sense de lucre que estem abocats a fer investigació aplicada. Vam crear-nos en l'any 2013. El president Lagos de Xile se'n va anar a Europa, als Estats Units, i va concebre un programa per tal d'atreure centres d'excel·lència internacional. I aleshores, en el 2003, va fer tres llamados, que li diuen allí, tres calls, i en el primer van anar quatre entitats, en el segon vam anar uns altres, i en el tercer un final. Nosaltres, la finalitat que tenim és ajudar a Xile a que tingui més investigació aplicada de cara a les indústries. Uh-huh. O sigui, empreses que tinguin un repte i que necessitin, pues, nosaltres ahí tenim laboratoris de nuevos materiales avanzados, tenim laboratoris de impressió 3D, laboratoris de robòtica i automàtica, 5G i ara estem en hidrógeno verde. Pues, uh-huh. La idea és que totes les empreses que vulguin una miqueta, un repte, per exemple, de corrosió de l'hidrogen verd, pues nosaltres les podem ajudar. I treballem per projectes, treballem juntament amb eines estatals i eines privades, per tal de que qualsevol petita, gran empresa pues, pugui gaudir d'avanços en quant als seus productes.
Doncs això és Leite, ens ho ha explicat el Ferran Amago, director executiu de Leite Chile. Ferran, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí al Duros a Quatre Pessetes.
Moltes gràcies per tot.